Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio.
Avui ens llevem amb 6 graus a Granollers, 7 graus a Darnius i 10 als Pallaresos. I avui, sobretot, el que continua actiu és l'alerta del pla per ventades. De fet, Adif ha suspès la circulació d'una línia de Rodalies, la R3, entre Puigcerdà i Ripoll, a causa del vent, entre les 5 de la matinada i la 1 del migdia, quan afecta aquesta suspensió. La previsió d'avui és que el vent superi els 90 per hora a diversos punts del país i, per això, es demana vigilar molt si conduïu, es demana molt vigilar amb les activitats a l'aire lliure i les decoracions i els llums de Nadal, que molta gent té penjats als balcons, a les finestres, i que poden trontollar amb les ventades que han tingut a les últimes hores i les que tindrem a les següents. A banda d'això, del qual n'estarem molt pendent al matí de Catalunya Ràdio, avui és d'aquells dies que toca fer balanç.
Els pressupostos, doncs, cal tornar-se a seure i cal tornar a negociar i cal tornar a arribar a acords i cal ser generós i cal escoltar, però s'ha de governar. L'exercici d'escoltar, l'exercici de contrastar, no pot ser un exercici indefinit en el temps, perquè porta la paràlisi, ja n'hem tingut massa de paràlisi.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix davant dels mitjans després de la reunió de govern, que aprovarà formalment el seu pla per aquesta legislatura, que ja va avançar divendres, però no és l'únic balanç del dia.
Where others hesitate, we socialists stand firm in defense.
Pedro Sánchez presidirà l'últim Consell de Ministres del 2024. També compareixerà Pedro Sánchez per fer balanç de la legislatura. Serà, com sentíem, després de participar a la reunió de la Internacional Socialista, on es va referir, com altres líders internacionals, a l'últim atac d'Alemanya.
Als Land zusammenbleiben, dass wir zusammenhalten und dass wir uns unterhalten.
És el canceller Olaf Scholz que demanava unitat després de l'atemptat al mercat de Nadal de Magdeburg, on van morir 5 persones. La policia alemanya s'ha sabut que havia ignorat avisos sobre aquest atacant, que, de fet, ja havia estat detingut una vegada. Avui anirem en directe a Magdeburg també per conèixer l'última hora. I una de les veus de les últimes hores. Professors d'un centre de Sant Andreu de la Barca, segurament ho teniu present. L'1 d'octubre, en aquesta escola, en aquest centre, hi va haver-hi càrregues policials. L'endemà a classe, alguns professors en van parlar i alguns dels docents van ser acusats d'humiliar fills de guàrdies civils que anaven en aquest centre.
Exactament el contrari del que jo he fet durant tota la meva vida, perquè jo com a docent i els meus companys transmetem uns valors.
Famílies de guàrdies civils van presentar denúncia contra 9 professors. La fiscalia va considerar que seria delicte d'odi. Doncs bé, la justícia ha anat arxivant una per una totes les denúncies perquè no hi veia indicis de delicte. L'últim cas es va tancar al novembre.
S'ha parlat dels fills, no?, dels guàrdies civils. A mi m'agradaria avui parlar dels fills i filles dels docents denunciats, que han viscut com la seva mare deia que no seguia endavant amb la seva vida, que no podia.
Avui recollim aquestes veus que han parlat a TV3 per primera vegada. I també avui, al matí de Catalunya Ràdio, us avança que els abocaments il·legals a la natura augmenten un 70% en un any.
Hi hauria tota una part que també no deixa de ser important, que són tots els abocaments derivats de les plantacions de marihuana.
És el que denuncien agents rurals. Segons diuen, cada dia de mitjana hi ha 6 abocaments. De seguida ho ampliarem. Tot això, evidentment, després d'això.
39.940.000 euros.
La loteria de Nadal ha deixat uns 30 milions a Catalunya, també part del segon premi o del tercer, però la grossa es va vendre a una administració de Logronyo. Per cert, que l'oficina va retornar gairebé 90 sèries, en la qual cosa l'Estat s'ha estalviat més de 350 milions.
43.226... 4 milions
d'euros! Són 1.000 euros, però...
1.000 euros.
És que un xico m'ha dit que...
1.000 euros! I avui encara es comenta aquest error. Una de les nenes de Sant Ildefons va cantar la grossa, però no podia ser perquè la grossa ja havia sortit. Li van corregir i va cantar els 1.000 euros, que és el premi que corresponia. Avui ja en parlarem al matí de Catalunya Ràdio, on també, per descomptat, parlarem del Barça.
Nahuel en l'interior de l'àrea fa l'assistència i arriba Charlotte. Ha marcat l'Atlètic de Madrid.
Increïble.
Ha marcat Charlotte.
Després de la derrota de dissabte, el Barça avui és tercer, 3 punts per sota de l'Atlètic, 2 per sota del Madrid, que tant l'un com l'altre tenen un partit menys, per tant podria ser més. Avui a partir de les 10, tertúlia esportiva amb Carme Barceló, Carme Llobera, Ramon Besa i Joel Díaz. Serà a partir de les 10 i just després... Deck the hall with balls of holly. Programa especial de Nadal de Catalunya Ràdio al Teatre Coliseum de Barcelona amb els Amics de les Arts, Blaumut, Dorian, Ginestà, La Su, els companys del Que no surti d'aquí, El Búnquer, La Tarda, El Suplement, entre d'altres. En fi, la gran festa nadalenca de la casa a partir de les 11 amb Ricard Ostrell. 6 i 5 minuts, benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Cop d'ull a la matinada. Maiol Roger, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
La Vanguardia explica que les assegurances de salut tripliquen el preu de les pòlisses a les persones més grans de 65 anys. Segons el diari, la quota mèdica mensual mitjana que paguen els assegurats de més edat és 100 euros més alta que la que paguen els adults de més de 40 anys.
Això aquí i a Brussel·les?
El règim de Qatar ha amenaçat d'aturar els enviaments de gas a la Unió Europea. Assegura que així ho farà si els estats membres apliquen una nova legislació que hauria de penalitzar les empreses que no respectin els drets humans i laborals i que no controlin les emissions de carboni.
I amb què han anat a dormir els Estats Units?
Un discurs de Donald Trump en una conferència conservadora. En una hora i mitja, el futur president s'ha compromès a tancar fronteres, reduir impostos, perseguir els seus rivals i, textualment, acabar amb la bogeria transgènere. Assegura que començarà una nova edat daurada per als Estats Units.
I a la Xina, amb què dinaran avui?
Amb la previsible confirmació de la fusió entre Honda i Nissan. Segons l'agència Kyodo, les dues companyies anunciaran avui en roda de premsa que obren contactes formals. La decisió s'explica en bona mesura pels resultats de les automobilístiques a la Xina. La unió d'Honda i Nissan, que ja tenia una aliança amb Mitsubishi, crearà el tercer grup automobilístic del món després de Toyota i Volkswagen.
Avui és dilluns 23 de desembre. El dia vindrà marcat per les ventades fortes que farà molts llocs de Catalunya, especialment als Pirineus, a l'Empordà i a tota la meitat sud del país. En tota aquesta zona se superaran amb facilitat els 70-80 km per hora i en alguns punts, per exemple, d'alta muntanya ja estan superant els 100 km per hora. Molta precaució amb aquest vent que bufarà tot el dia i també amb la neu que està caient a uns 700-800 metres, especialment cap al nord del Pirineu, això vol dir a l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, nord del Pallars, Vall Fosca, Cerdanya, fins i tot al nord del Ripoll. Pollès, i també la barreja del vent i la neu farà que el fenomen del torb sigui avui molt potent. Avui les temperatures baixaran, per sota dels 10 graus quedaran les màximes a molts llocs de l'interior i a la costa no passaran dels 13, 14, 15 graus.
I avui, com dèiem, especial a partir de les 11 des del Teatre Coliseu, un programa especial de Nadal del matí de Catalunya Ràdio. Allà el filòsof Oriol Ferrés ens convida a reflexionar sobre un dilema important en aquestes festes. S'hem de permetre o hem de permetre el cunyadisme en els àpats de Nadal? És a dir, què hem de fer si a la taula sentim comentaris masclistes, racistes, homòfobs, terraplanistes, conspiranoics? Què s'ha de fer? Doncs bé, les respostes a partir de 11:45 amb l'Oriol Ferrés, el Canalies, la Judit Mascó i, evidentment, el públic que ens acompanya. 6 i 8 minuts, Francesc Soler i Berta Torrades, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Aquest matí, a banda d'això, compareix Pedro Sánchez després de l'últim Consell de Ministres de l'any en què el govern espanyol ha de prorrogar ajudes pactades amb Podem.
I del qual s'espera que en surti un nou impost a les energètiques després que PP, Junts i PNB entombessin la pròrroga al Congrés.
Madrid, Pol Marçà.
Sánchez ha de fer l'últim exercici d'equilibrisme del 2024 i complir els pactes que té amb Junts, però també amb Esquerra, Bildu, el BNG i Podem, que volen mantenir l'impost a les energètiques que la dreta ha combat al Congrés. Hi haurà decret, però no garanteix la supervivència de l'impost. La quadratura del cercle, que posa a prova la viabilitat d'uns nous pressupostos als quals Sánchez no renuncia. L'últim Consell de Ministres de l'any també ha de bonificar 6 mesos més el transport públic i blindar els desnonaments a col·lectius vulnerables tot l'any. Des de Madrid, Pol Marçà, pel matí de Catalunya Ràdio.
Mentrestant, intercanvi de retrets entre socialistes i Junts. Des del PSC, la vicesecretària primera del partit, Lluïsa Moret, és els socis d'investidura, sobretot el partit de Carles Puigdemont, que els ultimàtums, diu, els ultimàtums, provoquen inestabilitat.
Sí, Moret ho ha dit en una entrevista al Digital Nacional.
Esperem de totes que tinguin doncs aquest compromís, no?, amb els interessos reals de la gent. Des del respecte, òbviament, a les decisions de totes les forces polítiques, creiem que els ultimàtums, evidentment, no ajuden a generar aquesta estabilitat que en aquests moments és més necessària que mai.
Moret s'ha referit així a l'amenaça de Junts de trencar el suport del govern de Pedro Sánchez si no compleix amb els acords d'investidura. El secretari general del partit, Jordi Turull, urgeix al PSOE a permetre la moció de confiança.
No volem anar a res que soni amenaça, i per tant no posem dates. Però el PSOE és molt conscient que tot allò que ell ja no compleixi amb fets, tot allò que no ens deixi parlar,
doncs a nosaltres fa que no ens sentim compromès en cap votació especial que pugui tenir ells.
Jordi Turull assegura que es continua negociant el traspàs a Catalunya de la gestió de la immigració i no ha descartat un acord abans que acabi l'any.
I mentrestant, Oriol Junqueras proposa a Josep Maria Jové seguir com a president del grup parlamentari d'Esquerra a la Cambra Catalana.
Segons avança el diari Nació, el líder reelegit dels republicans li ha ofert mantenir el càrrec tot i haver anat a les llistes de Nova Esquerra Nacional, la candidatura, que es va enfrontar amb Junqueras al procés de primàries. Jové, de fet, era un dels dirigents de la màxima confiança de Marta Rovira i un dels negociadors habituals amb els socialistes. Fonts del partit apunten que la decisió busca no aprofundir en la divisió interna. Queda per saber si l'actual portaveu al Parlament, Marta Vilalta, seguirà el càrrec, tot i que ella mateixa va descartar mantenir-se en la vida política un cop passat al Congrés Nacional d'Esquerra.
I ho dèiem abans, eh? Tres dels nou professors de l'Institut de Sant Andreu de la Barca acusats de tirar l'odi contra fills de guàrdies civils per l'1 d'octubre denuncien la falta de reparació del seu cas.
7 anys després, la justícia ha tancat totes les carpetes, l'última el mes passat, però els docents asseguren que han quedat marcats de per vida.
Àlex Giral Robert.
En una entrevista a TV3, els exprofessors de l'Institut al Palau han trencat el silenci per manifestar que no hi ha hagut cap gest per pal·liar el mal causat, tampoc per part dels mitjans, que es van acarnissar amb ells, filtrant fins i tot dades personals. També expressen abandonament per part de la Conselleria d'Educació. Sentim Helena Soler, David Tomé i Lucía Cortines.
Es va construir tot un relat que ens criminalitzava totalment i nosaltres no podíem fer-hi res.
No hi ha una reparació. El nostre nom i el nostre honor ja ha quedat tacat.
De l'administració m'hagués agradat una trucada.
El periple social i judicial va començar l'endemà del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, quan van parlar de la votació amb els alumnes. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
El centre, recordem-ho, que va ser un dels afectats per les càrregues policials i està situat a pocs metres de la caserna de la Guàrdia Civil més gran de Catalunya. I una altra de les notícies més destacades d'aquests últims dies, per descomptat. A Alemanya, la policia reforça la seguretat dels llocs públics després de l'atropellament que divendres va costar la vida 5 persones i va ferir-ne 200 a la fira de Nadal de la ciutat de Magdeburg.
A 2 mesos de les eleccions creixen les crítiques contra el govern per errors de seguretat.
Enviat especial de Catalunya Ràdio, Vicent Mifsud.
La policia ha fet nous escorcolls per esbrinar la motivació de l'atemptat de Magdeburg, fet per un refugiat saudita contrari a l'islam. També s'investiga per què no es van atendre les alertes de l'Aràbia Saudita sobre la seva perillositat. A la ciutat hi ha queixes contra el govern Scholz a 2 mesos de les eleccions, on pot créixer l'extrema dreta. Altres ciutadans, però, diuen que no és moment de protesta, sinó d'unitat en el dolor.
Una demonstració, un protest.
No és temps de manifestacions, de protestes. Ara cal expressar el dolor, perquè estic molt trista i no puc plorar sol a casa.
Al costat del mercat de Magdeburg, tancat, s'acumulen milers de flors en record de les víctimes de l'atropellament dipositades durant el cap de setmana. Des de Magdeburg, Vicent Mifsud per al matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Vicent. Tornarem en directe avui a Magdeburg per veure com evoluciona la investigació d'aquest atemptat. Ara, però, falten un parell de minuts mal comptats per arribar a 6:45 del matí, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Expliquem que continua activa l'alerta del pla per fortes ventades a bona part de Catalunya. Adif ha suspès la circulació de la R3 de Rodalies entre Puigcerdà i Ripoll a causa del vent entre les 5 de la matinada i la 1 del migdia. És per això mateix que s'ha activat la prealerta del pla Ferrocat.
Fins a les 11 de la nit, el 112 havia rebut 140 trucades, la majoria de Barcelona. Tot i això, les ventades més fortes s'esperen durant la jornada d'avui. La previsió és que el vent superi els 90 km per hora a diversos punts del territori, tant a les comarques del nord com a les del sud. Des de Protecció Civil demanen extremar precaució als vehicles que circulin per l'A27 entre Valls i Montblanc. També insisteixen que es vigili molt amb les activitats a l'aire lliure i tots aquells elements que puguin caure, com ara els llums i els ornaments de Nadal. També està actiu el PRA Procicat per la previsió de fort onatge a la Selva i a l'Alt i al Baix Empordà. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, fins demà a la mitjanit hi podria haver onades de més de 2,5 metres en aquestes comarques del litoral nord.
I això després d'un cap de setmana que ha estat francament dolent a les carreteres, amb 2 accidents mortals. Un a Ullacona, al Montsià, un home del municipi d'uns 30 anys que viatjava sol, va sortir de la via i va morir.
Sí, d'altra banda, un turisme va atropellar mortalment una dona de 53 anys. L'accident va passar dissabte a la carretera BP-2121 a Sant Martí Sarroca, a l'Alt Penedès. Amb aquestes víctimes són 132 les persones mortes en accidents de trànsit a les carreteres de Catalunya. Des del Servei Català de Trànsit demanen que aquestes festes de Nadal no s'abaixi la guàrdia, ja que són dies de molta mobilitat.
Doncs parlant de no baixar la guàrdia, l'helicòpter radar del Servei Català de Trànsit ha posat 826 multes per excés de velocitat en només mig any.
Aquest nou radar anomenat Falcó va entrar en funcionament el juny i quan s'han l'AIRAT, que no és diàriament, ha detectat unes 23 infraccions de mitjana que acaben en sanció. El 90% de les multes són per excés de velocitat a l'AP7. L'helicòpter és indetectable per qualsevol sistema d'identificació de radars. Multar des de l'aire no és nou. L'avió i un altre helicòpter de trànsit interposen a l'any unes 2.500 multes per infraccions greus, com ara girs prohibits, avançaments temeraris, no respectar la distància de seguretat entre vehicles o utilitzar el telèfon mòbil al volant.
I les automobilístiques japoneses, Honda i Nissan, podrien completar la seva fusió abans de l'estiu que ve, segons diuen mitjans del país. Les dues companyies fan avui una roda de premsa conjunta i s'espera que allà hi anunciïn que han començat les negociacions formals per crear el tercer grup automobilístic mundial. Només anirien per darrere de Toyota i del grup Volkswagen.
Sí, l'objectiu de les converses és crear una empresa conjunta per fer front a la competència, sobretot dels vehicles elèctrics xinesos i americans. Les dues empreses van confirmar la setmana passada que estaven explorant vies de col·laboració, però no van fer cap anunci oficial. En tot cas, els contactes fa mesos que estan en marxa per un acord que també inclouria Mitsubishi Motors, del qual, recordem, Nissan té el 34% de les accions.
Un quart i un minut de set, matí de Catalunya Ràdio. Més notícies amb l'Albert Montilla, la Judit Perpinyà i el Cristian Roldán. Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Catalunya esgarrapa més de 30 milions d'euros de la rifa de Nadal en diversos premis, però la grossa va a parar, sobretot a Madrid.
És el 72.480 que s'ha venut en una administració de Logroño, que al seu torn en va vendre la meitat de les sèries a un club de bàsquet de Madrid.
Anem a Madrid, doncs, Toni Fortesa.
El Distrito Olímpico és el club de bàsquet premiat amb la grossa. L'entitat està ubicada al barri de Sant Blas, una zona obrera de la capital espanyola. Iñaki del Castillo és el director d'operacions del club Distrito Olímpico.
És un club humilde, és un com el barrio. Toda la gente que viene aquí a jugar són gente trabajadora, normal, sin ningún privilegio.
Moltes ganes de celebració per part de les famílies. Cristina Sánchez és jugadora del club.
Estaba durmiendo porque ayer jugamos y de repente he visto un montón de mensajes del grupo y he dicho, algo ha pasado, así que hemos venido corriendo a celebrarlo y eso. Pues ahora a celebrar y que pague el presi.
Cada participació venuda pel club ha estat premiada amb 40.000 euros. Des de Madrid, Toni Fortesa pel matí de Catalunya Ràdio.
El segon premi de la Loteria de Nadal va ser el 40014, l'últim a sortir, de fet, de tot el sorteig.
Valladolid i Cádiz es van endur la major part del premi, però també en va caure un pessic a Sant Boi de Llobregat, que va vendre gairebé 6 sèries i va donar 7 milions d'euros en premis. I també, en menor mesura, a Barcelona Ciutat i a la Roca del Vallès.
Sant Boi, Maria Núria Rebella.
El Bernardo ha repartit més de 7 milions d'euros i només fa mig any que regenta la històrica administració de loteria, la número 3, de Sant Boi de Llobregat.
L'administració lleva 40 anys. Lo que pasa es que nosotros la hemos cogido hace poquito y sí es nuestro primer gran premio. Digamos, nuestro primer gran premio así de Navidad.
Tot molt repartit entre gent treballadora que sovint juga al 40014. Des de Sant Boi de Llobregat, Matilde Seoane i Maria Núria Rebella pel matí de Catalunya Ràdio.
I el tercer premi, que va ser l'11.840, és el que ha repartit més diners a Catalunya, Maria Guixà.
El tercer premi ha deixat 10 milions al Pallars, on molts números han anat a parar al restaurant Can Mariano, de Baro. A la Garriga també s'han repartit més de 2 milions entre els treballadors de l'hotel balneari Blancafort. I aquest tercer premi també ha deixat pessics a Barcelona, Berga, Cornellà, l'Hospitalet, Lleida, Mataró, Vilanova i la Geltrú o Mollerussa. Dels quarts premis en destaca els 77.768 que ha esquitxat Catalunya amb dècims venuts a més d'una vintena de municipis. I dels cinquens, una administració de Fabra i Puig de Barcelona que ha repartit prop de 3 milions d'euros. Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
I la Loteria de Nadal també ha deixat prop de 3 milions d'euros als pobles afectats per la Dana, al País Valencià. Una part del tercer premi ha caigut a Alzira, la Pobla de Vallbona, Requena i Catarroja.
Precisament la família reial ha visitat aquest darrer municipi i s'hi ha fet fotos amb els veïns. De la seva banda, l'alcaldessa de Catarroja, la socialista Lorena Silvent, retreu als monarques que hagin visitat el municipi sense haver avisat i lamenta que hagin evitat les zones que encara estan més malmeses. Aquesta és la quarta visita dels Reis d'Espanya al País Valencià després de les inundacions. La primera va ser molt sonada a causa de l'hostilitat amb què van ser rebuts a Paiporta.
I la Unió Europea crida a redoblar l'esforç en defensa davant de l'amenaça de Rússia.
Des de la Lapònia finlandesa, la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, i els primers ministres de Finlàndia, Suècia, Itàlia i Grècia han acordat llançar nous plans de defensa al llarg de l'any que ve per preservar la integritat territorial dels països europeus i evitar una guerra amb Moscou. Kallas reconeix que la situació és difícil.
Of course it's not easy. We know.
Esclar que no és fàcil. Ja sabeu els debats que tenim a nivell europeu. Però hi hem de continuar invertint i mostrar més responsabilitat. Hem de trobar la manera de fer-ho, perquè per prevenir la guerra hem de fer més en defensa.
To do more on defense.
L'anfitrió de la trobada, el primer ministre finlandès, ha assegurat que Rússia és una amenaça permanent per la Unió Europea i, a partir d'aquí, ha demanat més protecció a la frontera, precisament, entre els dos països, entre Finlàndia i Rússia, que és la més llarga de qualsevol país europeu.
Mentrestant, Vladimir Putin ha assegurat que Ucraïna se'n penedirà d'haver atacat amb drons la ciutat de Kazan, a uns 1.000 quilòmetres de la frontera ucraïnesa. Davant d'aquesta demostració de les possibilitats de l'armament ucraïnès, Putin ha avisat que Kiev s'enfrontarà a una destrucció molt més gran.
I, justament, reunió per sorpresa a Moscou entre Vladimir Putin i el primer ministre d'Eslovàquia, en aquest cas, que és prorrus, és l'euroscèptic Robert Fitzo.
És el tercer dirigent d'un país de la Unió Europea que visita el Kremlin des de l'inici de la guerra d'Ucraïna, fa gairebé 3 anys, després del canceller austríac Karl Nehammer i de l'hongarès Viktor Orbán. És un nou trencament, doncs, del consens que mantenen els socis europeus de no entrevistar-se amb Putin personalment. Les últimes setmanes, la tensió entre Ucraïna i Eslovàquia ha crescut arran de la decisió de Volodymyr Zelensky de tallar el pas de gas rus cap a Europa. Eslovàquia depèn d'aquest gas i Kiev ha decidit no renovar el contracte més enllà del 31 de desembre.
I ho dèiem abans, eh? Aquestes últimes hores, Donald Trump ha tornat a fer de les seves i a dir de les seves, sobretot. De fet, ha amenaçat d'expandir els dominis dels Estats Units. Ha plantejat recuperar el control del canal de Panamà. Creu que els vaixells nord-americans estan pagant massa diners per travessar-lo.
Trump ha dit, sense aportar cap prova, que el canal està caient sota influència de la Xina i ha lamentat que els Estats Units cedissin el control del canal a les autoritats panamenyes ara fa 25 anys. The fees being
charged by Panama. Els impostos que imposa Panamà són ridículs. Són molt injustos, sobretot tenint en compte l'enorme generositat que crec que tan estúpidament els Estats Units van tenir en Panamà. Aquesta burla constant al nostre país s'acabarà immediatament.
Això és el que ha dit Donald Trump en una conferència conservadora i a partir d'aquí la reacció de Panamà ha estat pràcticament immediata.
El president José Raúl Molino nega cap tracte de favor amb la Xina ni amb cap altre país i defensa les quotes que els vaixells han de pagar al·legant que es fixen de forma transparent. Molino demana a Trump que respecti Panamà i compleixi els acords internacionals.
Cada metro cuadrado del canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá y lo seguirá siendo. La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables. Cada panameño lo lleva en su corazón y es parte de nuestra historia de lucha y una conquista irreversible.
Actualment, els Estats Units són el país que més utilitza el canal de Panamà, que connecta l'oceà Atlàntic i el Pacífic. A més, es tracta d'un punt estratègic per al seu comerç amb Àsia.
Són les 6:22 minuts. Encara en la crònica internacional, almenys 35 palestins han mort en les últimes 24 hores a Gaza per atacs de l'exèrcit israelià. L'últim s'ha fet amb drons i ha matat com a mínim 7 persones. De fet, l'atac ha estat a la designada zona humanitària segura d'Al-Mawazi, que està ben bé al sud de la franja.
L'exèrcit israelià justifica l'ofensiva assegurant que l'objectiu era un combatent de Hamas que es trobava en aquell punt. De fet, afegeixen que s'han utilitzat municions de precisió per minimitzar els danys civils. Aquests 7 morts se sumen a les 8 víctimes mortals del bombardeig que va fer Israel ahir en una escola de la ciutat de Gaza i a la desena de morts provocats pels soldats israelians en atacar un centre de refugiats. Mentrestant, segueixen les negociacions entre el govern d'Israel i Hamas per aconseguir l'alto el foc d'un conflicte que ha provocat més de 45.000 morts i 100.000 ferits, la gran majoria d'aquests palestins.
I el Ministeri d'Exteriors ha evacuat 27 espanyols de l'illa de Mayotte, al nord de Madagascar, després del tifó que ha arrasat les infraestructures de l'illa. Queden una vintena més de persones espanyoles a l'illa que estan en contacte ja, diuen, amb el Ministeri.
El tifó va tocar terra fa una setmana amb vents de fins a 200 km per hora i ha deixat la població sense els subministraments bàsics. Els habitants de l'illa estan indignats amb el govern francès per la falta de solucions.
No som tots copets del món.
Tots estem aïllats del món. No hi ha electricitat, no hi ha connexió. No hi ha aigua des de la setmana passada. Això no es pot viure.
Donc c'est invivable.
Ara mateix hem arribat amb aquesta informació a les 6:23 minuts. Tres titulars de cultura a aquesta hora, com sempre, amb tres cançons. Marta Viana, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Está aquí el passatge de las que eran de ontan, gente así de la dancate en Sarritán. Se va y te guste coa, no me falta ayer a tu afrecuento generalean. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 L'actriu Itziar Arituño fa embogir el públic del concert que Fermín Muguruza ha fet aquest cap de setmana a Bilbao. L'actriu va sortir tant divendres com dissabte a cantar al costat del líder de Cortatu. La icònica cançó que sentim ara, Sarri Sarri, no és la primera vegada però que fa això. Ja ho abandona la cançó fa uns mesos quan van a recollir un premi i va voler tenir un record per Muguruza. Recordem també que Arituño fa uns mesos va estar al centre de la polèmica per haver participat en una manifestació de suport als presos d'ETA.
Aquesta és la primera cançó del dia, anem a la segona. Tenia una cançó gravada i una tornada que em va marcar, una balada que resbalada i un reggaetó.
petón que em va fer plorar. Has d'ensenyar-me que el món es para i ara he parat per reflexionar. Estic millor que fa 3 setmanes i sé que ho estaré més demà.
Demà, dia 24, s'emetrà el concert que els Tiets van fer al Sant Jordi Club aquest desembre, amb què van tancar la gira d'Epic Solet. El concert s'emetrà demà a 11:45 de la nit a la plataforma digital 3CAT. Els dos dies els Tiets van esgotar les entrades i van comptar amb artistes com Fleshy Ice Cream, Ferran Palau, Julieta, Stay Homas o Lluís Llach.
I la tercera?
Avui s'estrena el musical El dia de la marmota al Coliseum de Barcelona. Dalt l'escenari hi ha 16 intèrprets. Enric Cambray dirigeix la dramatúrgia i manugueix la part musical. Precisament avui, a l'especial que farem al Matí de Catalunya Ràdio, podreu gaudir en exclusiva d'un dels números musicals.
6:25, anem als esports. Robert Prat, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Manolo González segueix com a tècnic de l'Espanyol, tot i la derrota de l'equip a Les Palmes per 1-0.
L'Espanyol es troba en descens, porta 4 partits sense guanyar. Manolo González confia en el potencial de l'equip per treure'l d'aquesta situació.
No es veu un equip mort. Si no, tu, el millor seria jo el que... El millor marxaria jo. Jo no vull estar en un puesto per estar. Jo, si veies que l'equip no hi creu, no hi va... El que volem fer no es trasllada al camp, marxaria.
El Madrid no falla, guanya 4-2 al Sevilla, se situa segon a la Lliga, un punt del líder, l'Atlètic de Madrid, també primera, València 2, Alavés 2, Leganés 2, Villarreal 5 i Betis 1, Rayo 1. A la Lliga de Bàsquet, victòria del Barça davant l'Andorra, 105-79, de la Penya a la Corunya, 85-94, mentre que el Manresa va perdre a la pista del Bilbao, 88-73. A la Lliga Femenina, victòria i lideratge de l'Uni Girona a l'Estudiantes i derrotes de la Penya i del Cadí la Seu, i l'Embol Granollers, que es classifica per la Copa amb el quart lloc a la primera volta de la Lliga.
I avui, dia de festa grossa, eh? Insistim, a partir de les 11, programa especial del Matí de Catalunya Ràdio des del Teatre Coliseum per celebrar l'arribada del Nadal amb els Amics de les Arts, els Blaumut, el Ginestà i, evidentment, doncs, amb la plana major de la casa, el Roger Carandell, la Marta Montaner, la Juliana Canet, la Maria Nicolau, el Màrius Serra, l'Albert Tom, el Xuriguera i el Fagedes, l'Elisenda Carot, Montsi Virgili i, encara que no ho sembli, molts i molts altres. I de moment sapiguem què no ha deixat dormir avui el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
Bon dia. Avui no he pogut dormir pensant que als meus 44 anys no sé fer ni l'escudella, ni la carn d'olla, ni els canelons. M'ha envaït de cop una sensació de vergonya i també d'urgència i em fa l'efecte que no estic sol en aquesta situació. No en tinc proves, òbviament, però crec que en moltes famílies, si els de la meva generació no espavilem, d'aquí a uns anys, espero que molts, tindrem un problema. No podem esperar que la mama falti. Hem d'estar preparats de molt abans i per això, companys de generació, cal que deixem de procrastinar el moment d'assegurar la supervivència del millor menú de Nadal del món. Així que ja ho sabeu, aviseu a la mare o a la iaia que us truqui quan s'hi posi, aneu cap allà amb llibreta i boli, sense descartar el vídeo, que ens pot ajudar en algunes elaboracions complicades, i d'aquest Nadal que no passi, que apuntalem aquests dos pilars de la cultura catalana. Pacient.
Bon dia, quina alegria, justament.
Bon dia, no ploris, eh?
No, home, no.
Et veig amb els ulls una miqueta negats.
Jo soc molt de musicals, ja ho saps.
Jo també, a mi també m'agraden molt. Doncs estem escoltant Pot sortir el sol, del musical El dia de la marmota, cançó, per cert, que vam poder escoltar per primera vegada aquest dissabte al programa Col·lapse de TV3. I és que aquest matí, a partir de les 11, ho estem dient al llarg d'aquests primers minuts de programa, celebrarem el Nadal des del Teatre Coliseum de Barcelona amb tots els protagonistes d'aquest musical. Per cert, predestinat a convertir-se en el musical de les festes i, sobretot, amb els oients, compliran de gom a gom el teatre. Recordem que les entrades estan exaurides. Avui és dia de la ràdio pública i nacional, de celebrar, de brindar, i també d'agafar una mica de paciència quan recordem que arriben els dinars, sopars, sobre taules, sí. Tal com predica aquesta meravella de cançó, paciència, que el cel durà un blau etern, i l'alegria.
Que avui parlo de cunyadisme, a més, eh? Amb el L'Oriol i la Mascó.
Tinc 40 pàgines apuntades de coses que he de dir.
Aquest Nadal, una oliva per cadascú. Les d'anxova, per la Inoa. Les de seitó, per l'Anton. Les alinyades, per les cunyades. Un moment. Si no són l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
És l'Espanyola, una aceituna com a ninguna.
L'Espanyola, una Navidad com a ninguna.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat malentesa. Potser pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, no sé per què.
Sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Som líders en aquesta franja amb 66.000 oients. Només hi faltes tu.
En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb el Francesc Soler i la Berta Torrades. El president Salvador Illa compareix avui davant dels mitjans després de la reunió de govern que aprovarà el pla per aquesta legislatura que ja van avançar divendres.
Els pressupostos, doncs, cal tornar-se a seure i cal tornar a negociar i cal tornar a arribar a acords i cal ser generós i cal escoltar, però s'ha de governar. L'exercici d'escoltar, l'exercici de contrastar, no pot ser un exercici indefinit en el temps, perquè porta la paràlisi. Ja n'hem tingut massa de paràlisi.
També aquest matí compareix Pedro Sánchez després de l'últim Consell de Ministres del 2024. El govern espanyol l'ha d'aprofitar per prorrogar ajudes pactades amb Podem.
I del qual s'espera que també en surti un nou impost a les energètiques després que PP, Junts i PNB entombessin la pròrroga al Congrés.
A Alemanya, mentrestant, la policia reforça la seguretat dels llocs públics després de l'atropellament criminal que divendres va costar la vida a 5 persones i va deixar 200 ferits, 200 persones ferides a una fira de Nadal, la de Magdeburg.
They've done... A good job.
Estan fent un bon treball. La seva presència no és massa evident, perquè hi ha molta gent. Hi ha policia per allà, però el cotxe no es veu massa. Estan patrullant. Està bé.
Yeah. So, it's okay.
A 2 mesos de les eleccions creixen les crítiques contra el govern per errors de seguretat.
Tot això mentre aquí continua activa l'alerta del Pla Bancat, el Pla d'Emergència per Ventades, perquè avui se n'espera una bona part de Catalunya.
Sí, Adif ha suspès la circulació de l'R3 de Rodalies entre Puigcerdà i Ripoll a causa del vent entre les 5 d'aquesta matinada i la 1 del migdia. Per això també s'ha activat la prealerta del Pla Ferrocat.
I l'helicòpter radar del Servei Català de Trànsit ha posat 826 multes per excés de velocitat en mig any.
Sí, és indetectable per qualsevol sistema antiradars i cada cop que s'enlaire detecta 23 infraccions de mitjana que acaben en sanció. El 90% de les multes són per excés de velocitat a la P7.
I una de les notícies de les pròximes hores també té a veure amb els cotxes, perquè Honda i Nissan, les dues automobilístiques japoneses, podrien completar la seva fusió abans de l'estiu, segons publiquen mitjans del país.
Les dues companyies faran avui una roda de premsa conjunta on s'espera que anunciïn que han començat les negociacions per crear el tercer grup automobilístic mundial, només al darrere de Toyota i del grup Volkswagen.
La Unió Europea, mentrestant, crida a redoblar l'esforç en defensa davant l'amenaça de Rússia.
Que hi ha Kallas i els primers ministres de Finlàndia, Suècia, Itàlia i Grècia han acordat llançar nous plans de defensa i evitar una guerra a Moscou. Kallas reconeix que la situació en aquests moments és difícil.
Of course it's not easy. We know
és clar que no és fàcil. Ja sabeu els debats que tenim a nivell europeu. Però hi hem de continuar invertint i mostrar més responsabilitat. Hem de trobar la manera de fer-ho, perquè per prevenir la guerra hem de fer més en defensa.
I avui és l'endemà de la loteria de Nadal. Catalunya ha esgarrapat més de 30 milions en diversos premis, però la grossa ha anat a Madrid.
Sí, és el 72.480 que s'ha venut en una administració de Logroño que al seu torn va vendre la meitat de les sèries un club de bàsquet de Madrid. El Bernardo, de l'administració 3 de Sant Boi de Llobregat, ha repartit part del segon.
L'administració lleva 40 anys. Lo que pasa es que nosotros la hemos cogido hace poquito. Y sí, es nuestro primer gran premio, digamos, nuestro primer gran premio así de Navidad.
I de seguida ho ampliem, però les transferències bancàries instantànies de pagament tenen els dies comptats.
A partir del 9 de gener, una nova normativa europea obligarà els bancs a eliminar-ne les comissions i que costin exactament el mateix que una transferència normal.
I l'hora de repassar també les portades, avui, evidentment, molt marcades per la loteria. Albert Montilla, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Un clàssic de la premsa. Com sempre, l'endemà de la loteria trobem les fotografies de les administracions que han venut els números premiats, destapant ampolles de cava i xampany. També veiem alguns diaris, com el periòdico, que folren tota la portada amb els números premiats i titulars habituals. L'Ara titula que 3 premis deixen 8,5 milions a Sant Boi. La Vanguardia destaca que la grossa cau a Logroño i va a Madrid perquè es va vendre a la capital riojana, però se'l va endur un club de bàsquet de la capital espanyola. Una circumstància que els editors de La Razón no han desaprofitat i han titulat El Gordo Viajero. A banda, l'Ara també explica que els Mossos proven el sobrecost pagat a Iturri pels bombers. El País diu que l'OTAN urgeix 8 països, entre ells Espanya, augmentar la despesa en defensa, i La Vanguardia titula que les assegurances de salut tripliquen les polítiques pòlisses als més grans de 65 anys. La quota mèdica mensual mitjana dels assegurats de més edat és 100 euros més cara que la dels adults de 40.
Tot això en un dia, en cap al que fa el temps, estem pendents de les ventades. Quin temps tindrem avui, Eloi Cordomí? Què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs avui serà un dia de vent fort a tota la meitat sud de Catalunya, però també als Pirineus i a l'Empordà es poden superar amb facilitat els 80 o 90 km per hora. Hi haurà nevades al nord del Pirineu i a la resta farà sol, però més fred.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de la Gisela Bermúdez, del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya a Badalona. El col·lectiu i l'Associació de Famílies de l'Institut Escola Baldomer Solà denuncien les vulneracions al dret a l'habitatge a la ciutat. El detonant ha estat el fet que dues famílies amb fills menors que van al centre han hagut de dormir dues nits al carrer, després de ser desnonades i davant la manca d'alternatives per part de l'administració.
No es pot garantir el dret a l'educació si no es garanteix el dret a l'habitatge, evidentment. I és que estem veient a la nostra ciutat com el negoci immobiliari aquí a Badalona està travessant no només la vida de milers de famílies, sinó també està travessant la vida de milers d'infants que no poden construir el seu futur perquè no tenen una casa garantitzada.
El sindicat recorda que a Badalona hi ha una mitjana de 3 desnonaments al dia, tot plegat mentre el preu del lloguer ja supera els 900 euros i la renda disponible familiar continua molt lluny d'aquests paràmetres de creixement.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Aquestes festes regala emocions amb la presència. Un thriller sobrenatural en clau de comèdia a la Villarroel. Regala teatre. És fàcil. És especial. És el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
Ofertassa de Nadal a Caprabo.
És d'amor? És d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons. Com la pinya amb maduració natural, comprant-ne dues unitats, la unitat surt a 2,75 €. I el llom de vaca sense os envasat a 15,95 € al quilo. Caprabo, amor etern a l'estalvi.
Fem ara un repàs a com tenim els mercats. Avui la borsa espanyola obrirà els 11.400 punts després que l'IBEX tanqués divendres amb una tímida pujada. Els valors que més han caigut als bancs per la retallada dels tipus d'interès per part dels bancs centrals. Els mercats estan pendents a aquesta hora de la possible fusió entre Honda i Nissan, que es podria completar abans de l'estiu. De moment, les accions de Nissan obren en verd amb tímides pujades, mentre que les de Honda pugen més d'un 2%. Estàs escoltant al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Sentiu el concert tradicional de Sant Esteve a Catalunya Ràdio. Aquest dijous, a partir de les 7 del vespre, connectarem amb el Palau de la Música Catalana per sentir el concert que oferiran totes les formacions de la família coral de l'Orfeó Català, dirigits per Mercè Pi, Glòria Fernández, Glòria Coma, Montse Meneses, Oriol Castanyer, Xavier Puig i Pablo Larraz. Aquest dijous 26 a les 7 del vespre sentiu el concert tradicional de Sant Esteve amb els comentaris d'Olga Cardús a Catalunya Ràdio.
Tio. Nadal és caga, tio. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT. Caga, turró. A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
Ai,
la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisabet de Carot.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
De dilluns a divendres, a les 2, al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern francès...
I a les 3, la informació d'una altra manera.
Jo no volia fer cap comentari, però... Vas més casual.
He passat el matí a casa que el meu nen estava malalt. El dinar, sopa i carrebossada.
Era arrebossada per en Marcos. O l'ha comprat a la botiga ja arrebossada.
No. Arrebossada a casa. Són tiranies de ser pare.
Catalunya Migdia. De 2 del migdia a 4 de la tarda. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Amb Òscar Fernández. El Matí de Catalunya Ràdio.
Passant 9 minuts de 6:45 del matí. Repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Desconvocada la vaga d'escombraries a la ciutat de Barcelona, que havia de començar aquest diumenge al vespre i allargar-se fins al dia de Nadal. Maite Curto.
El sindicat UGT, l'únic convocant de l'aturada, ha aconseguit un increment salarial del 3%, una de les principals demandes per desconvocar-la. Són declaracions a Catalunya Ràdio del president de Serveis Públics de la UGT de Catalunya, Ramon Cebrián.
Hem arribat a un acord que amb el conjunt d'una sèrie de factors arriba al 3% i un compromís, ja veurem si ho compleix l'Ajuntament i les empreses, de veure com es pot revisar la contracta aquesta per actualitzar-la.
Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
Atenció a aquesta notícia, les transferències bancàries instantànies de pagament tenen els dies comptats. A partir del 9 de gener, una nova normativa europea obligarà els bancs a eliminar-ne les comissions i que costin el mateix que una transferència normal.
Les transferències instantànies són aquelles que permeten enviar diners d'un compte bancari a un altre en menys de 10 segons durant tots els dies de l'any. Fins ara, Bizum's a banda, la majoria de bancs cobraven comissions que anaven de l'euro fins als 12 euros per fer aquesta operació. Una mesura que celebren les associacions de consumidors. Isabel Pons és la coordinadora de l'Associació d'Usuaris de Bancs i Caixes.
Considerem que és un avanç important en un moment en el que la digitalització és molt important i entenem que hi ha aplicacions creades per la banca, com és el Bizum, que és automàtic, és instantani, això s'hauria de traslladar a les transferències i que les transferències tinguessin aquesta gratuïtat.
Amb aquesta mesura, la Unió Europea busca agilitzar els pagaments a les empreses, sobretot les més petites, i impulsar les finances digitals.
Per primer cop, un estudi avalua conjuntament l'impacte mediambiental i també aspectes socials i econòmics dels parcs eòlics marins.
Sí, conclou que la zona del Golf de Roses i el Cap de Creus és de les millors per fer-los, un estudi que ha fet la Universitat de Girona.
Girona, Núria Paraire.
El valor de l'estudi està en com s'ha fet. S'ha utilitzat una gran base de dades on hi ha informació sobre l'impacte en el medi ambient, sobre el risc que els aerogeneradors marins interfereixin en el transport marítim, però també sobre l'impacte visual des de la costa o sobre l'energia renovable que produeix cada demarcació i el seu nivell de dependència. Ens ho explica l'investigador Daniel de Pellegrin.
És la primera vegada que s'aplica aquesta tipologia de marc analític en Espanya i probablement també en Europa.
Mentrestant, la plataforma anual PlemCat ha fet arribar una carta als diputats gironins perquè forcin la Generalitat a abandonar el projecte per provar la tecnologia dels aerogeneradors marins a la zona. Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
Els bombers registren la tardor més rescats de boletaires als últims 13 anys. L'increment va lligat a la raó que s'han fet més bolets a la muntanya Olot, Ariadna Retxe.
Les pluges d'agost i principis de setembre han propiciat una temporada molt bona pel que fa al nombre de bolets. Això ha atret molta gent a la muntanya i, en conseqüència, ha incrementat la feina dels bombers, que han registrat la tardor amb més rescats de boletaires dels últims 13 anys. Per prevenir-ho, els bombers recomanen equipar-se bé abans de fer qualsevol sortida a la muntanya. Pere Planagumà és el sergent responsable del GRAE Olot.
Hem de saber on anem, dir-ho amb el CUC, una mica també portar avituallament, per si el dia s'allarga, i llavors hauríem de ser capaços de donar unes coordenades i saber una mica doncs, orientar els grups de rescat.
En concret, aquesta tardor s'han fet 67 rescats de boletaires a tot Catalunya. On més n'hi ha hagut és al Berguedà i a l'Alt Urgell.
I l'entitat Aremi de Lleida busca 600.000 euros per finançar un projecte pioner al Pirineu per oferir opcions de lleure accessibles per a les persones amb paràlisi cerebral.
La intenció és habilitar 7 apartaments turístics a la Vall Fosca amb tot el material de suport que utilitzen les persones amb grans necessitats durant el seu dia a dia.
Lleida, Alba Mor.
La directora de la residència d'Aremi, Mònica Preixens, ha explicat que fer realitat el projecte oferiria la possibilitat d'introduir el Pirineu a la llista reduïda d'opcions on passar les vacances que tenen les persones amb discapacitat.
Normalment tirem més a la platja. Tenim molt més recursos, tenim molt més probabilitats de trobar hotels molt més adaptats. La il·lusió que ens faria és poder anar cap a la muntanya. Tenim un espai a Lleida, a la província, preciós, que moltes vegades doncs, desconeixes, no?
L'entitat ja compta amb un edifici i els diners es destinaran a adequar espais interiors i adquirir maquinària com llits articulats i grues per fer transferències, entre altres.
I en crònica cultural...
Si tens la paciència, que és la mare de la ciència.
El dia de la marmota ja ha arribat al Teatre Coliseum de Barcelona, Marta Viana.
La comèdia musical basada en el clàssic del cinema dels anys 90 arriba per primer cop a Barcelona i en català en format superproducció. Enric Cambray dirigeix la dramatúrgia i Manu Guix l'apartat musical amb la partitura original de Broadway de Tim Minchin. El col·laborador de Catalunya Ràdio, Manu Guix, destaca que la música la interpreta en directe 6 persones.
És una partitura que torna a estar plena de hits. És a dir, a mi m'encanten aquests musicals que vas a veure'l una vegada i surts cantant, no una, dos, tres melodies que se't queden aquí perquè estan una vegada més compostes d'una manera brillant per un tio que té un gran talent per fer una música d'altíssima qualitat i que al mateix temps té la capacitat de ficar-se al cap i al cor de l'espectador des del minut 1.
Sobre l'escenari hi ha 16 intèrprets amb noms com Roc Bernardí, Júlia Bonjoc, Diana Roig i Clàudia Bravo. El repte principal, adaptar el llenguatge de la pel·lícula a l'escenari.
Quin és el repte? Fer això en teatre, no? Tots els recursos que et dona el fet cinematogràfic de la repetició temporal, aquí realment el temps és lineal.
El dia de la marmota s'estarà al Teatre Coliseum de Barcelona com a mínim fins al 2 de febrer.
I ara que som a tocar de Nadal...
Artistes i creadors de les Terres de l'Ebre s'han agrupat per celebrar la primera edició del Mercat Creatiu Pop-Up d'Ulldecona. Es tracta d'una iniciativa amb què es pretén donar visibilitat al teixit artístic ebrenc i facilitar les compres d'aquestes festes.
Ulldecona, Ariadna Escoda.
La proposta, impulsada pel col·lectiu Cultura, pretén aglutinar en un mateix espai peces i experiències fetes a les Terres de l'Ebre, tal com destaca la gestora cultural Xènia Gaia.
Trobem pues, des de joieria contemporània, pintura, litografia... roba, experiències també, perquè també ens sembla molt interessant promoure, regalar no sol coses tangibles, sinó també experiències que generen records.
El mercat efímer estarà obert fins al 5 de gener a lo local d'Ulldecona. Si bé els impulsors no descarten repetir l'experiència en pròximes edicions a l'estiu.
El duet català Tartarrelena posa punt final als actes del mil·lenari del col·legiata de Sant Pere de Pons, a la Noguera.
La commemoració del mil·lenari s'ha allargat durant tot un any i ha inclòs dansa, poesia, la creació d'un audiovisual immersiu sobre la col·legiata i concerts de Lídia Pujol, Roger Mas i Jordi Savall.
I encara alguns apunts més de cultura. Reus, al Baix Camp, acull l'exposició fotogràfica Terra plena, indicis.
L'obra, que és del col·lectiu Fotoquilòmetre Zero, inclou imatges de fotògrafs del Camp de Tarragona, es podrà visitar fins al 17 de gener al Palau Bofarull de la Diputació.
A Lleida avui podem veure-hi circ.
Amb l'espectacle Sin Remitente a càrrec de l'actor Jean-Philippe Quicolas. La peça juga amb l'escena, el públic i els objectes sense utilitzar cap tipus de paraula, només gestos i humor. Una comèdia de circ amb aires clàssics que es podrà veure aquesta tarda a les 5 a l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
I a Girona avui teniu el Cant de la Sibil·la.
El concert és a la Catedral de Girona i és gratuït. Es farà dues vegades, avui a les 5 de la tarda i una altra sessió a les 7.
Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
El Barça ha baixat de la lluna a la terra amb un Laporta que viu el dia i amb un Flick que obté més popularitat que números, explica La Vanguardia, que parla d'un Laporta que encaixa amb el populisme que es porta avui en política. Mana sol i barreja desig i realitat. Un Barça en caiguda lliure per l'esport. L'Esportiu parla d'una caiguda de sobte, una frenada en sec pel periòdico. Un Barça contradictori pel diari Ara, que desconnecta per festes mentre els rivals s'escapen. Un punt per l'optimisme. Ricard Torquemada, del Mundo Deportivo, diu que aquest Barça ha escollit la manera de perdre. Gemma Herrero lamenta que el Barça encara no arribi al fair play amb les comissions del ja famós Darren Dane, entre l'Spotify i Nike. Comissions que Sergi Pàmies, a La Vanguardia, diu que cobra un doble agent al servei de la confidencialitat. Josep Maria Minguell, al Mundo Deportivo, diu que aquesta supermilionària comissió és una jugada pseudofinancera de Laporta, que ven el contracte amb Nike com el millor de la història, però no presenta cap document. Si t'ho creus bé, i si no t'ho creus, doncs et prens una aigua mineral. L'As diu que el cas de Jong arriba al límit, porta dos partits en què no juga ni un minut, i el Marc explica la història de Romano Floriano, un jugador que ha debutat amb el Juve Stabia a la Sèrie B italiana. és el besnet de Mussolini i no vol que li diguin Romano Floriano. Vol que el cridin com Romano Mussolini i tota la grada coneix el seu nom, Romano Mussolini. Això sí, tota la grada amb el braç en alt fent la salutació feixista.
Ara el comentari esportiu amb Jordi Costa.
El Barça tancarà la primera volta de la Lliga en tercera posició, tot i que en molts moments ha estat l'equip que ha mostrat un joc més atractiu i ambiciós. Una paradoxa del futbol, com ho és que dissabte se li escapés un partit en què va ser infinitament superior a l'Atlètic de Madrid i en què va signar una de les actuacions més rodones del curs, en tot, evidentment, menys en la rematada. En el fons, el pecat del Barça és el mateix en tots dos casos, la incapacitat per mantenir el to, cosa que segurament podem associar a la joventut de l'equip i, sense cap dubte, podem imputar les limitacions de la plantilla. Així tot, es fa difícil entendre com un equip que sap jugar tan bé només ha sumat 5 dels últims 21 punts d'aquest any. Una llosa que fa difícil imaginar els blaugranes lluitant per la Lliga, però urgències de títols al marge, crec que la temporada ja mereixeria un bon balanç si el Barça aconsegueix estabilitzar el seu rendiment entre els partits grans i els rivals que no motiven tant.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. 10 minuts i les 7. Bon dia, Eloi Cordomí, avui dia de ventades, oi?
Bon dia, Francesc. Sí, un vent fort avui que bufarà moltes comarques. Allà un mes, Pirineus, Empordà i tota la meitat sud del país. De fet, en molts d'aquests llocs es poden superar 80-90 km per hora amb facilitat. Ja està passant en aquests moments. Els Pirineus alta muntanya també se superen els 100 km per hora i això es mantindrà així tot el dia. I a més també tenim neu. Neu que cau al Pirineu, sobretot al nord del Pirineu, Vall d'Aran, nord del Pallars, Vall Fosca, a la Cerdanya, al nord del Ripollès també està nevant una miqueta, cotes de 700-800 metres i la barreja de la neu amb el vent provocarà el fenomen del torb, així que un fenomen perillós. Precaució. Les temperatures avui es mantindran encara baixes, gairebé tot arreu, i això sí, amb un temps assolellat fora del Pirineu.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio,
farem un programa especial de Nadal al Teatre Coliseum amb 1.500 oients. Abans, repassarem l'error més sonat del sorteig de la loteria de Nadal. Una nena s'equivoca i canta la grossa per segona vegada. Ho analitzarem amb l'advocada de la companyia de defensa jurídica d'Arac, Cristina González.
4 milions d'euros!
A les 10, tertúlia esportiva amb Carme Barceló, Carme Lloberes, Ramon Besa i Joel Díaz. A partir de les 11, show, jocs i diversió amb Roger Carandell, Marta Montaner, Juliana Canet, Maria Nicolau, Màrio Serra, Albert Tom, Elisenda Carot, Montse Virgili i molts altres. I amb les actuacions dels Amics de les Arts, Dorian, Blaumut, Ginestar, Damaris Gelabert, Su i el musical El Dia de la Marmota.
M'agrada el Nadal.
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Catalunya Ràdio presenta Rècords, el podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
30 minuts per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
En aquesta edició, el nostre campió es diu Josep Madurell i el 2024 s'ha proclamat campió del món de tennis taula en la categoria de més de 85 anys. Rècords. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al Matí de Catalunya Ràdio. I ara entrem al búnquer.
En aquestes èpoques no us torneu bojos amb tot el tema del cabrit i les gambes.
Heu de menjar cosa de fora de temporada.
Clar,
que mengeu...
Oh, es dispara el preu del cabrit. Cony, si és perquè tothom vol fer cabrit. Feu una mica de llibret arrebossat.
Llibrets de pernil i formatge.
Si li agrada més a la gent. El cabrit ho fas veure. Que bo aquest cabrit. Va, va.
Perdona, el cabrit arrebossat és el millor.
Arrebossat, sí. És que arrebossat me'n menjaria un gat negre del carrer. Rebossa,
dilluns a divendres a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El Matí de Catalunya Ràdio.
En 6 minuts arribarem a les 7.
Repassem els titulars del dia en dos minuts amb el Francesc Soler i la Berta Torrades. El president Illa compareix avui davant dels mitjans després de la reunió del govern, on han d'aprovar el pla per aquesta legislatura, que és el pla que van presentar divendres ja.
Els pressupostos, doncs, cal tornar-se a seure i cal tornar a negociar i cal tornar a arribar a acords i cal ser generós i cal escoltar, però s'ha de governar. L'exercici d'escoltar, l'exercici de contrastar, no pot ser un exercici indefinit en el temps, perquè porta la paràlisi. Ja n'hem tingut massa de paràlisi.
També aquest matí compareix Pedro Sánchez després de l'últim Consell de Ministres de l'any.
I a Alemanya la policia reforça la seguretat als llocs públics després de l'atropellament que divendres va costar la vida a 5 persones i en va deixar 200 de ferides a la Fira de Nadal de Magdeburg.
They've done a good job.
Estan fent un bon treball. La seva presència no és massa evident perquè hi ha molta gent. Hi ha policia per allà, però el cotxe no es veu massa. Estan patrullant. Està bé.
Yeah. So, okay.
Quan falten dos mesos per les eleccions, creixen les crítiques al país contra el govern per errors de seguretat.
I continua activa l'alerta pel pla de ventades per justament fortes ventades avui a bona part de Catalunya.
Adif ha suspès la circulació de l'R3 de Rodalies entre Puigcerdà i Ripoll a causa del vent entre les 5 de la matinada i la 1 del migdia. Per això també s'ha activat la prealerta del pla Ferrocat.
I avui també estem explicant que l'helicòpter radar del Servei Català de Trànsit ha posat 826 multes per excés de velocitat en mig any, tot just.
És indetectable per qualsevol sistema antiradars i cada cop que s'enlaira detecta 23 infraccions de mitjana que acaben en sanció. El 90% de les multes són per excés de velocitat a l'AP7.
I les automobilístiques japoneses Honda i Nissan podrien completar la seva fusió abans de l'estiu que ve, així ho diuen mitjans del país.
Les dues companyies faran avui una roda de premsa conjunta on s'espera que anunciïn que han començat les negociacions per crear el tercer grup automobilístic mundial, només per darrere de Toyota i del grup Volkswagen.
I les transferències bancàries instantànies de pagament tenen els dies comptats.
Serà a partir del 9 de gener, quan una nova normativa europea obligarà els bancs a eliminar-ne les comissions i que costin el mateix que una transferència normal.
I avui que molta gent comprovarà si ha gratat alguna cosa o no a la loteria, el comentari del Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia. Que la majoria de mitjans catalans encapçalessin els seus informatius amb la grossa de Nadal és una cosa nefasta. L'obsessió per la loteria i per tot allò que tingui a veure amb prosperar la vida mercès a l'atzar és propi dels pobles subdesenvolupats. Això de la grossa de Nadal castellaneja, provoca cridòries i ruixamentes amb cava de tercera categoria i abraçades desaforades que són impròpies d'una cosa tan mesurada com la catalanitat. Cal bandejar del nostre vocabulari expressions com ara tapaforats, ha quedat molt repartit o em servirà per tenir menys apuros. Si no en tenim prou amb la loteria espanyola, ara ens tocarà aguantar aquesta xeronada de la grossa, que és un espectacle igualment cutre, però encara pitjor, perquè té pretensions de ser més digne i al final, qui guanya només és l'Estat.
3 minuts per arribar a les 7. Quin tema pendent vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jovany?
Divendres, l'esperit nadalenc va inundar l'estudi 1 de Catalunya Ràdio gràcies a les Nadales que Josep Rull va portar del Parlament fins aquí.
Jo dic un error, i vosaltres repetiu un error.
Aquesta és
Des del jardí.
Quan en un jardí d'amor sí. Neix una divina flor. Una ro, ro, ro. Una za, za, za. Una ro,
una ro.
Una za,
una za.
Una ro,
una za. Una ro, una za.
Fecunda i punzella.
A 3:15, els protagonistes del dia.
I avui també pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Grau.
Un bon motiu per llevar-nos avui dilluns, a més de ser una setmana ben curteta, és que no haurem d'anar a Betlem. Afortunadament, el desig de visitar Palestina queda només en el pla de les Nadales, perquè el territori segueix en ple conflicte armat amb l'estat d'Israel. Aquest és el segon Nadal seguit que a Betlem no hi haurà pessebre, ni llums de Nadal, ni festes de cap mena, i a només 70 quilòmetres la franja de Gaza segueix devastada pels bombardejos. No cal castigar-se sense cantar Nadales, però que ens serveixin de recordatori que la guerra al pròxim Orient no ha acabat i que al cap i a la fi som molt afortunats. Bon dia i bones festes.
Gràcies, Laura. Bones festes a tu també. I el segon motiu, l'Eloi Vila.
Dilluns comença la setmana de Nadal i és un bon dia per a pujar al cotxe l'entrenador del Barça, Hansi Flick, per reconfortar-lo després del partit de dissabte amb l'Atlètic de Madrid. El partidàs que va fer el Barça Barça, perquè a Can Barça no es pot renunciar mai al com guanyar encara que perdis, i perquè només jugant com ho va fer el Barça dissabte, només jugant així aniran bé les coses, ho sabem molt bé, diguin el que diguin alguns. Així que bon dilluns i bon Nadal amb la música de Los Rebeldes, que acaben de celebrar 45 anys d'història. Som-hi!
¡Poderos!